5 de la tarda, acaben de sonar els senyals horaris. Saludem el Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
En uns moments parlem de García Castellón, que allargarà 6 mesos més la causa del tsunami, és a dir, una altra una qüestió és anar buscant. Exacte, por España, por todo.
Abans, però, nois, una mica de tranquil·litat, que això és el que necessitem tots, sobretot a casa nostra, perquè és la tranquil·litat que et dona Movistar Pro Segur Alarmes, que és la primera i única alarma amb garantia antiocupació.
Això.
En la que vostè i la seva família encara estareu més tranquils. Jo estic segura que vostè ja
l'ha
contractada. Va
molt bé.
Però Segur Alarmes dissuadeix i protegeix de les ocupacions i, a més, es compromet amb la seguretat de casa vostra. Instal·lació feta per especialistes, connexió les 24 hores, avís immediat a la policia, vigilants d'intervenció immediata, sistema de videovigilància i compromís. Contracteu la primera i única alarma amb garantia antiocupació per 39,90 al mes durant un any al 900-222-250 o, si voleu, a movistar.es.
I ara sí, Joan, anem amb que toma, que és el CIT campeador, García Castellón, que allargarà 6 mesos més la causa del tsunami per buscar més proves sobre suposat terrorisme.
Sí, el jutge de l'Audiència Nacional considera que encara s'han de practicar més diligències. El magistrat reitera que s'ha d'investigar per terrorisme els investigats en aquesta causa, entre els quals hi ha Carles Puigdemont i Marta Rovira. García Castellón diu, entre altres, que vol interrogar els familiars del turista francès que va morir d'un infart durant la protesta a l'aeroport del Prat. Aquest és el fil que vol estirar per justificar que les accions de tsunami van provocar morts i que, per tant, no poden beneficiar-se de l'amnistia. La decisió arriba quan avui un altre jutge de Barcelona, en aquest cas Joaquín Aguirre, ha tornat a insistir en vincular Puigdemont amb Rússia. Creu que podria haver comès delictes d'alta traïció que també quedarien fora d'aquesta amnistia. Aguirre diu que l'expresident va ser el màxim responsable d'establir suposats contactes amb Moscou quan la causa semblava enterrada. Això precisament quan demà es votarà la llei d'amnistia al Congrés. Els partits independentistes asseguren que seguiran negociant les esmenes per mirar de blindar-la fins l'últim moment. Ho han dit fonts de Junts i també la portaveu d'Esquerra, Raquel Sans.
No tanquem la porta fins al darrer moment per poder millorar la llei i, per tant, mantenim vives les nostres esmenes i seguirem parlant amb tothom fins demà a l'últim moment. Som molt conscients de tota l'ofensiva judicial que tindrem per davant, però el que n'estem convençuts és que el que passarà demà és una victòria política.
La votació de l'amnistia començarà demà a les 3 de la tarda. El Parlament torna a citar el cardenal Joan Josep Omella perquè comparegui a la comissió d'investigació sobre la pederàstia a l'Església. L'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola ho havia de fer avui, però com que ho va rebutjar, la comissió l'ha tornat a citar per divendres al matí. Ara bé, els partits donen per fet que tampoc compareixerà. Les diputades Susana Segovia, dels Comuns, Glòria Freixa, de Junts, i Baixa Changue, de la CUP, posen el crit al cel.
Els motius que exposa el senyor Omella la seva carta no l'eximeix de la seva responsabilitat cap al Parlament de Catalunya.
Lamentem profundament que el cap de l'Església espanyola no segueixi la figura que hauria de marcar-li el camí, que és el papa, i per tant es negui a venir aquí.
Avui el que fa és reforçar encara més aquesta cultura del silenci, de no voler afrontar aquesta situació.
Omella no és l'únic testimoni que ha plantat avui la comissió d'investigació. També ho han fet dos càrrecs més vinculats a l'Església. I l'Iran es desvincula de l'atac amb un dron contra militars nord-americans a Jordània. Va passar ahir prop de la frontera amb Síria. L'acció, reivindicada per les milícies pro-iranianes de l'Iraq, va provocar la mort de 3 soldats dels Estats Units i en va deixar a 35 més de ferits. Washington avisa que els responsables de l'atac ho pagaran, mentre que Donald Trump ha arribat a parlar de Tercera Guerra Mundial. L'investigador principal del CIDOB, Musa Burekba, assegura, però, que cap de les parts implicades té interès a estendre el conflicte més enllà de la regió, ho ha dit el Monarracó.
És una forma quizás sensacionalista de describir lo que está ocurriendo. No creo que las demás potencias mundiales, sea la Unión Europea, sea China o Rusia, tengan un interés o una involucración directa, digamos, en este tipo de guerra. La mayoría de la comunidad internacional está llamando a un alto el fuego en Gaza.
Burekba no descarta, en canvi, que Europa pagui les conseqüències econòmiques del conflicte arran dels atacs dels Houthis als vaixells del Mar Roig, que avui han continuat. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
La plantilla del Barça, sense Xavi Hernández ni la resta de l'estaf, ha dinat plegada per fer pinya de cara a aquest tram final de la temporada. El dinar s'ha fet a casa de Robert Lewandowski després de l'entrenament d'aquest matí en què Íñigo Martínez ha pogut fer part de la sessió amb el grup. D'altra banda, i en relació al possible relleu de Xavi Hernández a la banqueta del Barça, l'entrenador de l'Arsenal s'ha esborrat de la llista de futuribles i ha carregat durament contra els rumors que el situen a la banqueta blaugrana.
That's totally fake news.
Són notícies completament falses. El que llegiu és tot mentida i estic molt enfadat amb tot això. Sóc al lloc adequat, amb la gent adequada. Em sento ben vells. Estic en un meravellós viatge amb aquest club, l'estaf, la nostra gent, i encara queda molt per fer.
Still a lot to do.
Més coses. Avui es tanca la 22a jornada de Lliga, primera divisió, amb el Getafe Granada a les 9 i la 25a a segona amb el Valladolid Racing de Santander, que podria fer caure l'Espanyol fins la 6a plaça en cas de victòria dels castellans. De moment els blanquiblaus mantenen la confiança en el seu tècnic, Luis Miguel Ramis, malgrat la derrota d'ahir al camp de l'Aldenc. I en bàsquet, Ricky Rubio s'entrenarà a partir de demà amb el Barça per acabar de recuperar-se dels seus problemes de salut mental. Si les sensacions són bones, la intenció de club i jugador és que Ricky també hi acabi jugant.
I pel que fa al temps, les properes hores no hi haurà precipitacions enlloc. Demà començarem el dia amb boira a la plana de Lleida, la vall de l'Ebre i en àrees de la Catalunya central. Amb el pas de les hores anirà desapareixent, però a ponent li costarà més i això farà que les temperatures reculin. En canvi, a la costa i al prelitoral, les temperatures seran més suaus al centre del dia.
RAC 1. Venint a casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
Comença aquest any nou al 100% d'energia a Basic Fit, a casa o al gimnàs de la cantonada. Apunta-t'hi ara, gaudeix de 6 setmanes extra i emporta't una motxilla. Torna't a sentir bé i converteix el fitness en una activitat essencial. Només queden 4 dies. Basic Fit.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions de la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Descobreix Icons by Movie i reviu a la gran pantalla les pel·lícules icòniques que ens inspiren i ens fan somiar.
Al febrer, 60 aniversari de Mary Poppins i Goldfinger a Movie Bosque. I per Carnestoltes, Priscilla, reina del desierto, a Movie Aribau. Més endavant arribaran Manhattan, Goonies, Pulp Fiction i moltes altres.
Entrades a moviecinemas.com. Movie Cinemas, els cinemes de Barcelona.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Acaba d'entrar a l'estudi de RAC1 Marta Cailà. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A més bé amb vitamines, perquè què portes aquí? Què és això?
No, és que mira, la meva intenció era portar una beguda, que ara us explicaré quina és, que està boníssima i la volia tastar aquí al directe.
Ah.
Què ha passat? Que jo estava allà a la redacció i dic... Mm-hmm. Vaig a tastar a veure què
sí, allò que fas, un primer tast, per fer un primer tast.
Sí, aleshores, jo la volia compartir amb vosaltres amb uns gotets, eh? M'he posat una mica en un gotet i dic, ui, això està boníssim. Què ha passat? Que me l'he acabat.
Oh,
i ara, a més, tinc una energia que no vegis. Us explico quina és aquesta beguda.
A veure, sí, de què es tracta.
És el bombon de cremalat, que és... Ara us el
descriure. Bombon?
Bombon de cremalat.
Bombon de cremalat.
Sí. És boníssima, és un batut de xocolata. És... Com, jo l'he notat com cremós, una mica més dens que altres batuts que he tastat, i la gràcia és que porta menys sucre que la resta de batuts tradicionals.
Fixa't.
Té un gust que
vol
és...
Vol tastar, vostè?
Sí.
Doncs mira,
obre-li una,
obre-li un, maca.
No podrà parar, és el que m'ha passat a mi. Vull dir, he començat i dic, ara ja me l'acabo. Aleshores, el gust és un gust de cacau amb gianduja, que no sé si sabeu què és això de la gianduja.
No, no sé què és.
La Xinxó sí que ho sap, perquè ara ja venen gelats d'això. És xocolata amb llet i praliné d'avellanes. O sigui, cacau...
És deliciós.
Xocolata amb llet i praliné d'avellanes. És cremós.
És boníssim.
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 Clar, el senyor Marcelí ja l'està tastant. El Toni que el tasti quan vulgui. Mm. I si no, escolteu, les persones que ens esteu escoltant, el demaneu al bar o a la cafeteria on aneu.
Jo com es diu això? Com es diu?
Es diu bombon de cremalat.
Soc experta en batuts de cacau, perquè
sí,
em prenc pràcticament un cada dia.
Caram!
Sí, és que m'agrada molt. I l'he trobat deliciós.
Puré.
No, està espectacular. És molt bo.
Puré cocoa.
Per cert, si el seguiu a bombon.cremalat a Instagram, bombon.cremalat a Instagram, podeu guanyar un lot de productes bombon gratis. En sortegen un al mes.
M'interessa.
Sóc el Cristian Escrivà.
Home, Cristian, què tal?
Aquesta beguda és extraordinària. Escolta, ja portem preparant, estem preparant a la nostra pastisseria piruletes de bombon de cremalat, perquè és que són brutals.
Bueno, és que ho està petant, això, eh?
Boníssim.
Boníssim. Mm.
Boníssim, boníssim. I estem preparant també ja tot un sortit.
Sí?
Un sortit. Muntarem una font a l'entrada de la pastisseria amb un autèntic sortidor de... bombon de cremalat i la gent podrà posar el seu gotet allà, xarrupar i escolta, i per qui li agradi, això, piruletes de tots els gustos, però sempre amb bombon de cremalat. Una meravella.
Molt bé, gràcies, Cristian Escrivà. Records a la Patrícia.
I tant, ara, demà vindrà.
Tal com us dèiem, parat de Joaquín Aguirre amb el Toni Muñoz i avui a les 5 tenim el que podríem ser el fit campeador, que no és altre que el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón. Fa dies que està en el punt de mira per la llei d'amnistia, el cas de Tsunami Democràtic o l'Operació Catalunya. Un magistrat qüestionat també per les seves actuacions en l'anomenat cas Dina, aquell cas d'aquell mòbil robat a una exassessora de Pablo Iglesias, concretament al Parlament Europeu, o en el cas Kitchen, on va decidir no acusar ni a Cospedal, tot i que l'exsecretària general del Partit Popular i el seu entorn sortien reiteradament a les agendes de l'excomissari Villarejo. Bé, el periodista adjunt al director de La Vanguardia, el Manel Pérez, ha fet avui a La Vanguardia un retrat molt interessant de qui és aquest jutge, perquè és un jutge incansable que, per exemple, ara ho comentàvem als vols de les 5 de la tarda, també ha decidit, doncs, investigar 6 mesos més tota la causa del Tsunami Democràtic. Com dèiem, saludem a aquesta hora el Manel Pérez. Manel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut. Bueno, primer de tot, el ple del Congrés votarà demà el projecte de llei d'amnistia pactat entre el PSOE i els partits independentistes. A hores d'ara encara no hi ha un text definitiu perquè doncs, hi ha tot un seguit de maniobres d'aquest jutge, el jutge García Castellón, que obliguen els partits a buscar un redactat que ha d'anar esquivant les embestides del jutge, en aquest cas del jutge García Castellón, i que no deixi fora de l'amnistia Carles Puigdemont, tot i que avui, com dèiem, Joaquín Aguirre també ha allargat la investigació del cas Wolfhall, i també el jutge que ens ocupa, Manuel García Castellón, ha prorrogat 6 mesos més el cas del Tsunami Democràtic, una amnistia que afectaria Carles Puigdemont i Marta Rovira. Primera qüestió que li faig al Manel Pérez és, això de quina manera afecta la llei de l'amnistia? Aquestes investigacions, això de prorrogar aquestes causes?
Bé, prorrogar en si mateix no significa res, significa que el jutge es demana més temps per continuar fent la seva. Com se sap ara, està molt, molt més pautada la durada d'una instrucció, i si no es produeixen actuacions durant un determinat període, podria donar-se per conclosa, no? Llavors, diguem, en si mateix no significa res, el que passa és que sabem que és el que ell està buscant, que és, efectivament, eixamplar tot el possible l'espectre de possibles delictes dels que es podrien o potencials acollits a l'amnistia, i d'aquesta manera, d'alguna manera, deixar obsoleta la llei en el mateix moment que s'aprovi, no? Que és el que, òbviament, està intentant. Això té un perill potencial i un perill a futur. El potencial quin és? Que els grups parlamentaris que estan negociant, d'alguna manera, pressionats o tan marcats per aquesta pressió judicial acabin fent coses que després jurídicament es demostrin molt febles, és a dir, que acabin aprovant una llei d'amnistia que tingui mancances o febleses jurídiques i això pugui complicar la situació futur dels acollits a l'amnistia. I la segona conseqüència, òbviament, és que deixa causes obertes que, tenint en compte quina és l'actitud d'una part molt notable de l'aparell del poder judicial espanyol, doncs és una incògnita molt greu sobre el futur de l'aplicació d'una llei que, es digui el que es digui, no hem d'oblidar que és una llei que acabarà aprovant la majoria del Parlament, la majoria del Congrés, i que, per tant, aquest poder judicial, que no és constitucional, no és ni tan sols el Tribunal Constitucional, està qüestionant a priori una mesura que encara no ha estat votada en el Parlament. No? La reacció del jutge Aguirre pues, manté exactament la mateixa pauta, amb un afegit, i és que tots dos jutges comparteixen la llarga durada de les seves causes, l'abast quasi universal que s'atribueixen a les seves investigacions, i l'única diferència fora que en el cas d'en García Castellón té una trajectòria judicial en realitat més curta, perquè, bueno, si després voleu en parlem d'això, però va estar 17 anys fora d'Espanya, bueno, fora d'Espanya no, amb una feina que era d'enllaç amb França i Itàlia, i no estava portant causes judicials a Espanya, que és diferent a que no hi sigués a Espanya, que d'això també en podem parlar. Però, per tant, el seu track record, la seva trajectòria judicial és més curta, mentre que en el cas del jutge Aguirre ja porta una bona cadena de causes judicials que acaben en no res, que acaben absolutament desfetes, algunes pel camí i algunes per les tribunals superiors, no? Per les instàncies superiors de la justícia. En qualsevol cas, és molt rellevant que aquests tots dos jutges amb aquest perfil tan singular així siguin ara els que estan posant en dificultats una negociació que hauria de ser política i no hauria d'estar condicionada per, no tant pel poder judicial, sinó per les decisions d'uns jutges que se senten una mica, això, com deies tu, cid campeador, no?
Sí, sí. Ens hem de creure que són uns jutges que totes aquestes causes les porten com per iniciativa pròpia o realment, bueno, no sé si es pot... És a dir, que s'avenen a ser el braç executor de tot un seguit de pals a les rodes per impedir que entrin dins l'amnistia, entre d'altres, Carles Puigdemont i Marta Rovira.
Home, per una banda, sí que és veritat que el seu esperit d'investigacions sui generis ja porta temps.
Sí, ara entrarem en matèria, perquè avui és molt interessant el que escriu Manel Pérez, sí, de La Vanguardia sobre
porta,
el jutge García Castellón.
Porta molt temps, no? Per tant, potser no els hi cal actuar coordinadament o rebre un ordre, no? Encara que jo sí que destacaria que aquesta hiperactivitat d'aquests dos jutges, especialment d'en García Castellón, es produeix després d'aquella famosa crida d'en José María Aznar, expresident del govern del PP,
sí, la recordo,
que va dir que tothom, amb la seva responsabilitat i el seu lloc, faci el que pugui i el que calgui, no? Llavors, bueno, jo crec que aquest missatge després es va surar en diversos àmbits de la vida espanyola, no? I jo crec que també en l'àmbit judicial pues, podríem encaixar perfectament que no sigui tan coordinat com seguir la pauta que marca un líder determinat, no?
L'esmena pactada, que per cert el Partit Socialista ha dit que ja no la vol tocar més, veurem què és el que passa fins demà, quedaria fora de l'amnistia les persones condemnades per terrorisme que hagin causat de manera manifesta i amb intenció directa violacions greus dels drets humans. I aquí l'objectiu de l'esmena era evitar que Castellón imputés Puigdemont i Rovira per terrorisme en el cas del tsunami democràtic, però les maniobres del jutge insisteixen en impedir poder aplicar aquesta amnistia a aquests perseguits. No només aquests, sinó prorrogar 6 mesos més la causa del tsunami. No sé si... Perquè, bé, per exemple, he sentit, explicàvem ara el butlletí de les 5, que vol portar a declarar també als familiars de la persona que va morir d'un atac de cor a l'aeroport del Prat. És a dir, aquesta causa l'allargarà 6 mesos.
Correcte. Diguem, és curiós que els que donen suport a aquest jutge i que diuen, argumenten que l'amnistia qüestiona l'estat de dret, no es plantegin que aquest jutge està posant en qüestió altres jutges, cossos de seguretat de l'Estat, com són els Mossos d'Esquadra, que van certificar que la mort havia estat accidental. És a dir, ell ha decidit que passa per sobre de tots aquests i que posa en qüestió el que la justícia i la i la, els metges que van intervenir en aquesta situació van donar per fet, que és que era un home que ja tenia una malaltia i que, per tant, és possible que amb l'alteració del dia pues acabés provocant, malauradament, la seva mort, però no és una conseqüència directa, òbvia, buscada i necessària de l'acció del tsunami democràtic a l'aeroport del Prat, perquè el terrorisme és això, és buscar provocar el terror i el pànic a la societat de manera intencionada, i és el resultat objectiu, no? Jo crec que el jutge el que fa és intervenir directament a la vida política, és un operador polític més. Quan es va plantejar el tema del terrorisme, doncs els va sortir amb la seva imputació per terrorisme, que ja havia fet, però que no afectava en Puigdemont i en Rovira. Llavors va decidir posar-los, que era la manera d'intervenir, i recordem que quan es va negociar i acordar aquesta esmena que tu has llegit abans, sí, el jutge es va inventar, bueno, va dir que l'agressió als periodistes, als policies que intervenien en les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem sobre el procés eren atemptats contra el dret a la vida, contra els drets humans, no? Que és una manera d'anar a fer créixer, no? Mm-hmm. Una part molt important de la població mundial estaria engarxolada per terrorisme, perquè darrerament, jo diria que els darrers 50 anys és molt difícil trobar manifestacions i incidents amb la policia amb les que no hi hagin policies ferits, no? Mm-hmm. Per tant, bueno, pues, si ells empenyen que qualsevol lesió a un policia, o que un policia subjectivament pensi que van atemptar contra la seva vida, es converteixi en un delicte objectiu contra els drets de l'home i, per tant, absolutament impossible d'amnistiar, bueno, pues és un deliri d'algú que té una posició molt, molt notable a l'aparell judicial, com el senyor García Castellón, però que en dret internacional em sembla que és absolutament insostenible, no? Llavors, diguem, està portant la situació, com deia, les dificultats, perquè realment li està complicant molt la vida al govern, i a Junts, i a Esquerra, i a tot el bloc que li donen suport, perquè l'altre dia a mi em feia gràcia al ministre Bolaño, que havia de Justícia, i un dels que encapçala aquesta negociació, que va haver de fer aquella cabriola de dir, bueno, els delictes de terrorisme que no impliquin atemptats contra els drets humans sí que podrien ser acollits en aquesta llei d'amnistia. Estan obligant a entrar en unes contradiccions absolutament inabordables, no? Perquè, òbviament, si tu decideixes que hi ha terrorisme, atemptes contra els drets humans. Per tant, és difícil. Està aconseguint, el jutge està aconseguint el seu objectiu de complicar que la llei d'amnistia fos neta, clara, i des d'aquest punt de vista estigués blindada, no?
Un jutge que queda avui molt, molt ben retratat, fixat en aquest article del Manel Pérez. Expliqueu que el magistrat ja era polèmic abans de l'amnistia per algunes de les seves instruccions. Per exemple, poseu d'exemple el cas Tàndem, aquest cas, aquesta macrocausa on està vinculat també Villarejo i relacionada amb la corrupció del Partit Popular, que inclou gairebé tota la documentació vinculada també amb l'Operació Catalunya. Per què creus que la instrucció d'aquest cas és, com afirmes al diari, especialment estranya, la del cas Tàndem?
Sí, perquè el jutge s'asseu literalment sobre un munt, com no hi ha cap altre vinculat al tema Villarejo i una mica aquesta xarxa policial que des del Ministeri de l'Interior feia negocis contra enemics dels seus clients i també feia política, com en el cas de l'Operació Catalunya o com en el cas d'INA, feien tota mena d'activitats absolutament impresentables, elaboraven dossiers falsos, uns els feien per encàrrec de clients particulars i altres per encàrrec de dirigents polítics, com el ministre de l'Interior, i ha quedat palès en gravació. Proves de tot això les té aquest jutge, perquè és el que té tots els àudios, és el que té totes les notes confidencials.
Ell ho té tot.
Té absolutament tot. Llavors ha fet dues coses. Una, rebutjar sistemàticament qualsevol possibilitat d'obrir una causa vinculada a les connexions polítiques, Operació Catalunya, però no només, això per una banda, i per l'altra, ha dictat autos de secret, d'informes, perquè, segons ell, afecten a la seguretat de l'Estat. Llavors, l'opinió pública, les parts que participen en el procés no saben què vol dir, i l'opinió pública es queda amb dubte de què hi haurà allà. Coneixent la seva trajectòria, doncs és possible, perquè no pensar que hi podria haver coses que afectin al PP, que podria haver coses, probablement, que ell pensa que afectin a la monarquia, perquè ja sabem que hi havia connexions amb els afers del rei emèrit, de Juan Carlos I, i pot pensar també que poden sortir actuacions vinculades al que va fer l'aparell policial, el Ministeri de l'Interior o algun altre ministeri, com per exemple el de Defensa, que dirigia Maria Dolores Cospedal, en l'afer de Català, no? Però no ho sabem, és pura especulació, però ell és l'home que té accés a la més àmplia documentació sobre això. Malgrat aquesta situació, bueno, pues es nega a obrir absolutament res i no investiga. En el cas Kitchen, hem de recordar que l'any 21 tanca la investigació. Uh-huh. El 29 de juliol d'aquell any, és a dir, a la porta de les vacances, sense avisar els fiscals i deixant fora Maria Dolores de Cospedal. Com tu esmentaves abans, ara s'ha imputat a Francisco Martínez, el número 2 del Ministeri de l'Interior, perquè en un cas concret, sobre aquest cas, apareix esmentat a les agendes del Villarejo, és l'únic indici, 8 vegades, 8 cops. Nosaltres ja fa un any vam publicar que Cospedal, el seu marit o el seu cap de gabinet, apareixien a les agendes del Villarejo 261 cops. Vull dir, no entenc per què serveix 8 anotacions, serveix per imputar una persona, i 261 no serveixen per imputar la senyora Cospedal, el seu marit i algun alt càrrec que treballava i que feia pagaments en nom de la Cospedal, no? A més de que en el cas de la Cospedal hi ha també gravacions. Llavors, aquesta no imputació, aquest tancament del cas Kitchen sense incloure la Cospedal, va provocar una molt greu irritació de la Fiscalia, que va fer un escrit en contra duríssim en el que qualificava de sorpresiva la decisió del jutge i li deia que havia traspassat línies vermelles. Des de llavors, les relacions entre la Fiscalia i el jutge són dolentíssimes, encara que fins ara la Fiscalia i el jutge coincideixen en considerar que no va haver Operació Catalunya i que, per tant, aquí no hi ha fet delictiu. La qual cosa també és gravíssima, perquè significa dir que tot el que va fer en Villarejo i tota la seva banda amb el barret policial, fos el que fos, és a dir, incluint informes falsos, incluint extorsions, com que ho feien amb el barret policial, queden com a pesquises policials i, per tant, no serien subjecte d'investigació i d'imputació i de càstig, no?, de pena.
En l'article exposeu el cas, dins el cas Tàndem, feu referència a la decisió del jutge de rebutjar la petició de Jordi Pujol Ferrusola de personar-se en el cas. El primogènit de l'expresident ho havia demanat com a perjudicat per la participació de José Manuel Villarejo en les investigacions sobre la família. És a dir, que és reiterada la seva negativa a qualsevol investigació. La pregunta és, i no hi ha manera, aquí ho desconec, per això t'ho pregunto, no hi ha manera de llevar-li aquest cas i de traslladar-ho a un altre jutge? És a dir, i una segona qüestió, el Consell General del Poder Judicial, davant d'aquestes irregularitats, no diu res, no actua en res, perquè, a veure, dona la sensació que aquest magistrat prevarica, la sensació, no ho sé. És a dir, no hi ha algun mecanisme per traslladar totes aquestes causes amb un altre magistrat, o això està aquí?
És molt complicat. Has d'anar amb ell, primer, perquè és el que té.
És
arrel de la documentació que hi té, que els que volen personar-se a la causa descobreixen que poden fer-ho, per tant has d'anar amb ell al primer lloc. Això jo crec que el Pau Molins, que l'advocat que porta alguns d'ells, us ho podria explicar amb força detall, com és una mena de joc kafkià que el porten d'un jutjat a l'altre. Si ho presentes a l'Audiència Nacional, l'Audiència Nacional et diu vés a un jutjat ordinari, el jutjat ordinari et diu no vagi a l'Audiència Nacional, llavors un dia algun jutjat et diu vagi al Suprem, llavors vas al Suprem i el Suprem et diu no, ha d'anar a l'Audiència, llavors és un peloteig, no?, en el que ningú t'aclareix absolutament res. És un laberint judicial del que de moment ningú se n'ha pogut sortir. Jo crec que hi ha un element, una espurna d'esperança, i és que arrel del que s'han publicat aquests darrers dies, la Fiscalia aquí a Catalunya ha obert una investigació per la possible actuació irregular contra l'exfiscal en cap de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, que en un document d'assumptos internos sortia com podien estar burxant a la seva vida per veure si cobrava comissió, sense cap indici, simplement per veure de complicar-li la vida perquè no pensava com ells, no? Si aquesta investigació progressés, aquí podríem arribar a trobar una causa que acabés agrupant a altres causes en funció d'aquesta actuació irregular. Però està per veure, això està encara a les beceroles, està començant, no? I després l'altre tema que crida molt l'atenció, i de fet és el que explico al començament de l'article, quan l'advocat d'en Jordi Pujol Ferrusola decideix presentar el recurs, en nom del seu client, òbviament, és l'any 2020. I el jutge, fins a acabar amb la resolució definitiva que li permet recórrer a la sala contra la decisió del jutge, han passat 4 anys. 4 anys. O sigui, realment és un magistrat estranyíssim, perquè el García Castellón està seguint les negociacions parlamentàries pràcticament com si estigués ell assegut a la taula amb en Puigdemont i amb en Pedro Sánchez, no? Però, en canvi, es veu que pels assumptes ordinaris del seu jutjat, pues, 4 anys, no? 4 anys per un recurs. És realment absolutament inversemblant. És mitjaval, no? És d'una altra època. I revela fins a quin punt hi ha una part d'aquest poder judicial que actua amb una supèrbia absolutament desmesurada, absolutament que té complicitat de la resta de l'aparell judicial. Ara, quan esmentaves el tema del Consell General, el Consell General és, en general, és molt corporativista, però, a més, com que no s'ha renovat, ara la majoria és propera al PP i no farà absolutament res que pugui fer trontollar aquesta estratègia del PP. Vull recordar, perquè no es digui que no només passen malifetes a la resta d'Espanya, aquí a Catalunya, ja fa molts anys Jordi Pujol, quan era president de la Generalitat, va proposar al jutge més prevaricador que, que com a mínim que es conegui de la justícia espanyola dels darrers anys, Lluís Pasqual Estivill, com pel Consell General del Poder Judicial, sabent que era un corrupte, simplement per treure sal de sobre, perquè no molestés els rics de Barcelona. Va ser així, no? Escolta, això ho sabia tothom. El Consell General del Poder Judicial no va piar ningú. Ningú va dir absolutament res. I no va ser fins que va sortir d'aquest òrgan que es van poder obrir les causes que finalment el van portar a la presó.
Ens deies que García Castellón va haver un període que no feia de jutge. On estava?
Efectivament, era jutge d'enllaç. Un jutge d'enllaç és el que posa en contacte, estableix les relacions entre el poder judicial d'un altre país i el país d'origen, no? En aquest cas, primer va estar a França i després va estar a Roma. Va ser un premi perquè són llocs que no es treballa gaire, que fan relacions internacionals, són còmodes, tens un sou més alt, no pagues residència, en fi, té una sèrie d'avantatges. I va estar 17 anys, no? Del 2000 al 2017. Va ser un premi del govern llavors de José María Aznar. Era el moment en què governava José María Aznar. La llegenda és que va estar 17 anys fora. La realitat, segons molta gent amb la que jo he parlat i que diuen que estava en el cas, és que en realitat estava sempre a Madrid, i que anava només episòdicament, amb la qual cosa, vull dir, pues, s'hauria de veure tot el tema de les dietes, en fi, tot el que va passar al voltant de la vida d'aquest senyor, no? Però que la vida la feia, seguia fent-la a Madrid, no? I, bueno, després de 17 anys de no fer justícia, acaba desembocant legalment, legalment, però també per qüestionar com funcionen les coses, acaba desembocant a l'Audiència Nacional, que és una mena de supertribunal especial que entén de tot, en teoria, economia, terrorisme, blanqueja diners, en fi, és una mena de cos d'elit de la justícia espanyola, però per lo vist tu pots estar 17 anys fora, que tornes i, escolta, com el primer dia, no passa res, no? També és força qüestionable.
Deixeu-me saludar el catedràtic en dret constitucional de la Universitat de Sevilla, el Javier Pérez Royo, aquí fa estona que ens escolta. Javier Pérez Royo, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Abans d'entrar en la llei de l'amnistia, a vostè, aquesta manera d'actuar, per exemple, en el cas que ara parlàvem de García Castellón, no? de tots aquests casos que hi té congelats, ara li preguntava al Manel Pérez, no sé si li sorprèn que el Consell General del Poder Judicial o que no hi hagi un estament jurídic que critiqui la manera d'actuar de García Castellón. No, ja no parlo només del que ara entrarem en matèria d'anar allargant 6 mesos les investigacions del tsunami democràtic, sinó de les causes de les quals en parlàvem, no? De la causa de Tàndem, de la causa del Partit Popular, de la causa Kitchen, és a dir, que són maneres molt irregulars d'actuar.
Vamos a ver, el Consejo General del Poder Judicial no puede hacer nada en estos casos, porque este es un juez que está instruyendo, está en el ejercicio de la función jurisdiccional, y el Consejo General del Poder Judicial no es un órgano jurisdiccional, es decir, no puede intervenir cuando hay un proceso que se está instruyendo o un asunto que se está juzgando por un juez o por un tribunal. Es decir, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano de naturaleza política, no de naturaleza jurisdiccional. Por eso es tan extraordinariamente inconcebible la prórroga del órgano durante 5 años, ¿no? Porque eso no existe. Los órganos de naturaleza política están vinculados con el principio de legitimidad democrática que se expresa a través de las elecciones, y cuando hay renovación de las elecciones, la renovación por manifestación del cuerpo electoral en unas elecciones generales, tiene que producirse la renovación del órgano ese. Por lo tanto, ese no es el problema. El Consejo General del Poder Judicial tendría que intervenir si observara que hay una falta grave de las que están tipificadas como tales en la ley de orgánica del Poder Judicial. Lo que ocurre en este caso, esto es mucho más grave. Solo que es una vergüenza, es que yo no me explico cómo los jueces y las asociaciones judiciales no han intervenido ya, porque esto está poniendo en ridículo al Poder Judicial español de una manera extraordinaria. Pues estos son casos inverosímiles. Terrorismo y Putin. Ahora resulta que en el proceso hubo terrorismo y además hubo intervención de Putin para alterar los equilibrios de la Unión Europea, etcétera. Bueno, una cosa absolutamente descabellada, que evidentemente no tiene ningún sentido, nada más que tiene una finalidad, y es la de dificultar la negociación entre los partidos de la coalición que van a aprobar la ley de amnistía, ¿no? Y dificultar la negociación entre estos partidos para la aprobación de la ley de amnistía. Pero en sí mismos son acusaciones verdaderamente inverosímiles, ¿no?
Tant García Castellón, que, com dèiem, ha procedit a allargar 6 mesos més la causa del tsunami democràtic, com el magistrat Aguirre, que, com vostè diu, vol estirar de la corda d'aquesta relació entre Putin i Carles Puigdemont, si continuen endavant ells continuaran endavant aquestes causes, de quina manera aquestes causes poden convertir-se en un entrebanc per la llei de l'amnistia, si és que hi ha possibilitat que es converteixin en un entrebanc?
Vamos a ver, yo creo que estas causas, una vez que la ley de amnistía está aprobada, esto se ha acabado. Estos son zancadillas que se están poniendo ahora mismo para dificultar que la ley se apruebe. Una vez que la ley esté aprobada, en los términos en que ya están pactados, esto se queda sin nada, esto no lleva a ningún sitio. Es decir, estas son causas que morirán con total seguridad, ¿no? El problema es estorbar e intentar impedir que la ley llegue a aprobarse, ¿no? Eso es como yo entiendo estas maniobras que se están haciendo. En sí mismas no creo que tengan posibilidad ninguna de servir de nada una vez que la ley esté aprobada, una vez que la ley esté aprobada y empiece su aplicación, pues ahí se acaba todo. ahí se acaba todo.
Tal com apunta vostè, demà a partir de les 3 de la tarda el ple del Congrés es reunirà per debatre i votar aquest projecte de llei pactat entre el Partit Socialista Obrer Espanyol i els partits independentistes, però clar, no sabem quin serà el text finalment definitiu. El terrorisme ha estat la línia vermella del Partit Socialista Obrer Espanyol. Finalment va acceptar que s'apliqués l'amnistia als acusats per terrorisme, sempre que no hagin causat de manera manifesta i amb intenció directa violacions greus dels drets humans.
Una sentència firme.
Sí, el govern espanyol assegura sí. que no tocarà més aquesta esmena, i jo li pregunto, aquest redactat garanteix l'amnistia per Carles Puigdemont i Marta Rovira si tenim en compte que García Castellón ha formulat noves acusacions contra ells?
Sí, para mí no hay duda. O sea, las acusaciones de García Castellón no van a pasar el filtro, cuando van a ser recurridas, están siendo recurridas ya por el Ministerio Fiscal, y no, el Supremo no acabará asumiendo eso. Eso es simplemente un intento de hacer saltar la negociación, ¿no? Es decir, bueno, entonces el Junts exige un cambio adicional, el gobierno tiene que ceder, y entonces el ruido que se está montando de que el que manda en el país es Puigdemont y no Pedro Sánchez, ¿no? Que quien gobierna España es Puigdemont, y que el gobierno presidido por Pedro Sánchez se arrodilla ante Puigdemont, ¿no? Entonces esa es la única finalidad que tiene, que además sirve en un año en el que hay ahora unas elecciones en Galicia y que después hay unas elecciones europeas, y en el que todo esto pues es un ruido que beneficia a quien beneficia, claro.
Per exemple, ahir diumenge va haver-hi gran manifestació multitudinària a Madrid. La maquinària del Partit Popular i també de Vox és assenyalar l'amnistia com pràcticament anticonstitucional, que van contra el país. Vostè creu que la llei és constitucional? És a dir, tenint en compte les esmenes introduïdes, ho dic perquè és la cançó sistemàtica, com apunta vostè, d'aquestes campanyes electorals en les que estem immersos?
Vamos, la ley, la amnistía en cuanto tal está contemplada en la Constitución, no con esos términos, no aparece el término amnistía, pero sí aparece implícitamente en una interpretación sistemática de la Constitución, ya que cuando se contemplan las tres menciones que hay en la Constitución sobre el derecho de gracia, en el artículo 62 y en el artículo 102 y en el artículo 87, se ve perfectamente que las dos relativas al indulto, que son las del 62 y la del 102 de la Constitución, pues son prohibiciones expresas, de tal manera que la ley de amnistía no puede autorizar indultos generales, y la ley de amnistía no puede amnistiar al presidente del gobierno o a los ministros que hayan sido condenados por delito de traición u otros delitos contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones. Pero en el artículo 87.3, que es donde se contempla la iniciativa legislativa, esa iniciativa se atribuye al gobierno, al Congreso, al Senado, a los parlamentos de las comunidades autónomas, en los apartados 1 y 2 del artículo 87, y en el artículo 87.3 se contempla la iniciativa legislativa popular, y en el caso de la iniciativa popular, y solamente en el caso de la iniciativa popular, se impide que se pueda hacer una proposición de ley relativa al derecho de gracia. Es decir, la iniciativa popular no puede hacer una proposición de ley de amnistía. En su contrario, quiere decirse que tanto el gobierno, mediante un proyecto de ley, como el Parlamento, el Congreso de los Diputados o el Senado, o mediante una proposición de ley, o los parlamentos de las comunidades autónomas, pueden hacer una proposición de ley de amnistía, porque si el constituyente dijo que la iniciativa no popular no puede y no dice nada respecto de todos los demás titulares de la iniciativa legislativa, está clara que cabe perfectamente la ley de amnistía. Por lo tanto, la ley de amnistía es constitucional, cabe dentro de la Constitución. ¿Esta ley de amnistía es constitucional? Pues eso es algo que tendrán, que no es constitucional, tendrán que argumentarlo quienes intenten presentar un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, y tendrán que argumentar qué artículos de la ley de amnistía chocan con la Constitución, a ver si encuentran alguno. porque hasta ahora lo que han hecho en el Parlamento ha sido ir contra la exposición de motivos de la ley de amnistía, diciendo que es una ley que no debería aplicarse, pero que no debería haberse realizado. Pero eso es una crítica de naturaleza política y no de naturaleza constitucional, y en consecuencia, con ese argumento no se puede ir ante ningún tribunal de justicia. Y que, por cierto, habría que decirle a estos señores que hablan tanto de la exposición de motivos que la ley de amnistía del 77, la famosa ley de amnistía del 77, no tiene exposición de motivos. No tiene exposición de motivos. Y no tiene exposición de motivos porque no puede tenerla, porque la ley del 77 era mitad ley de amnistía para las personas que habían sido condenados por los jueces del régimen del general Franco, como fueron Nicolás Sartorius, Marcelino Camacho, en fin, hay toda infinidad de personas que por el ejercicio de derechos, que en ninguna parte, ninguna democracia, son constitutivos de delito, pues aquí fueron condenados como tales. Pero al mismo tiempo que era mitad ley de amnistía, era mitad ley de punto final para los funcionarios del régimen de Franco que hicieron, que cometieron crímenes no susceptibles de ser amnistiados, no susceptibles de ser amnistiados de acuerdo con los tratados internacionales firmados con España respecto de los derechos fundamentales. La tortura no puede ser amnistiada, la desaparición de personas, etcétera. Y esos fueron amnistiados, y como eso no se puede justificar y no se puede poner por escrito que se va a amnistiar a personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes que no son susceptibles de ser amnistiados, pues no hubo exposición de motivos. Es decir, que estos que ahora tanto exigen de la exposición de motivos de esta ley, pues la del 77 no lo tuvo. La del 77 no tuvo exposición de motivos.
Javier Pérez Royo, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per clarificar-nos tantes coses. Molt amable.
Buenas tardes, Rosa.
Gràcies, bona tarda. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. No sé si el Manel Pérez, abans d'acabar, vol apuntar alguna última cosa. Crec que ha estat molt didàctic, el
sí,
Javier Pérez Royo.
Sí, efectivament, i probablement, o sigui, segur que el seu raonament és correcte, no? El que passa és que potser estaria bé deixar palès, posar de manifest que en les negociacions, que ell definia molt bé que estaven, l'objectiu era sobretot entorpir aquestes negociacions, sí, sí, i crear-li un clima polític advers, hi ha una confluència de factors que s'entén que realment s'estiguin complicant, no? Perquè ell deia són causes que moriran. Sí, però clar.
O no.
Efectivament, els afectats...
Jo també ho he pensat, jo també ho he pensat. I coneixent el perfil dels que no tenen...
L'experiència, la vista de l'experiència, pues, és més que dubtós. Sí. Ell deia amb tota seguretat, un cop s'apliqui, s'aprovi l'amnistia, està blindada i és inqüestionable, però tots sabem, i està cada dia als mitjans de comunicació, que hi ha membres de la més alta magistratura de l'Estat que diuen que es plantejaran qüestions prejudicials, o sigui, es anirà a Europa i el Constitucional amb la intenció de bloquejar d'entrada l'aplicació de la norma, no? Llavors jo crec, s'entén, és legítim que una part dels que estan negociant estiguin, diguem, per si de cas la burrada que diu aquest senyor del García Castellón al final té més recorregut del que vosaltres, l'altre costat de la taula, ens dieu, nosaltres volem deixar posar les coses negres sobre blanc. El que passa és que en la mesura en què es fa això, cada cop és més nyap la pròpia resolució, la pròpia llei, no? I jo crec que estan una mica atrapats en aquesta dinàmica embogida, no?
I coneixent a García Castellón i la judicatura, no és descartable que les causes continuïn obertes, que s'allarguin i que els pals a les rodes continuïn, que jo sóc més del parer del Manuel que del Javier Pérez Royo, perquè sempre em poso en la posició més dificultosa quan analitzo les coses. Manel Pérez, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Igualment.
Un plaer.
Igualment, gràcies. Igualment, de veritat. Fem res, 2 minuts de pausa i tornem, senyor Virgili, amb el Carnaval. Ara entrem en matèria.
Versió RAC 1.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
A Lidl sabem que les tradicions són cultura, per això volem continuar apostant per proveïdors molt d'aquí. Aquesta setmana gaudeix de la nostra selecció de carn com la nostra botifarra extra familiar a 3,69 euros 700 grams. Lidl, és d'aquí, és bo.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
Dosificación perfecta, like a Bosch. Mientras cuido del planeta, like a Bosch. Tú solo compras muy sencillo, like a Bosch. Y el dinero a tu bolsillo, like a Bosch.
Estalvia programant la rentadora amb autodosificació amb assistent d'energia i amb el reemborsament de fins a 150 euros. Bosch.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Minuts, arribarem a les 6 de la tarda. De nou, Maria Sixó, què tal, com estàs?
Molt bé,
Com va la tarda? Entre les 3, torna a sortir a les 4, torna a entrar a les 6.
No para.
Bé, aquest mes, tal com apuntava avui un tuitaire, que m'ha fet gràcia, que aquest mes, tens la sensació que aquest mes de gener que està durant 6 mesos, perquè és d'aquest mes.
Està costant.
Molt llarg.
I no encara, s'acaba mai.
Sí, vas mirant i dius, encara falten 3 dies per cobrar.
21. Exacte. I la pasta que va volant del compte corrent.
Clar, perquè des del 22 o 20 que vas cobrar, però vas cobrar a doble.
Sí, però jo aquesta nit m'he desvetllat i he anat a mirar quan portava gastat de la targeta. Només us dic
les targetes...
Que dic, he gastat molt amb la targeta de crèdit.
Perquè més ara, bé,
és perillosíssim.
Jo m'he desvetllat... Totes les despeses de Nadal, així, que les he pagat amb la targeta de crèdit i patapam!
No us dic la xifra,
I els que hem caigut en el parany de les rebaixes... Que vaig a dir una cosa, estic per donar... He començat a donar-me de baixa...
De la rebaixa.
De baixa, de tot... A partir de les rebaixes,
sí.
Donar-me de baixa de tots els llocs on he comprat alguna cosa que m'envien...
Publicitat,
permanentment, que cada dia. Aprofita les rebaixes, 20%, 30%, cada dia, i hi ha un dia que pic... Acabes caient en la temptació.
Sí, senyor.
Ja he decidit donar-me de... He començat a donar-me de baixa. No pot ser.
Has de posar que ja has comprat. Saps que una de les opcions és...
Estic fatal.
Ja, deixeu-me en pau.
Bueno, el que us deia, gener, que per fi ja el tenim a tocar. Però el que no deixa de ser curiós és que tenim el Carnaval, Maria...
Carnaval?
Sí.
El Carnestoltes, el Carnaval, sí. El tenim a tocar.
El tenim a tocar perquè aquest any cau més d'hora que mai i això m'ha fet pensar, d'alguna manera, de resoldre alguns dubtes bàsics del Carnaval i les seves dates, i dic, deixa'm fer... A veure, avi, ha de saber una cosa.
Digui'm.
Que quan vostè no hi era, que va faltar durant dies...
Sí, perquè no...
Pràcticament un mes, va estar de baix.
Sí. Llavors, jo em vaig veure obligada... Sí, va estar molt temps.
Senyor
Marcelí.
Quatre
ja li dic jo que no.
Molts. Llavors jo em vaig veure obligada d'alguna manera a suplantar la seva identitat i fer també una mica d'informació de servei, d'investigació, i fer una espècie de coses meves sempre amb molt d'homenatge cap a vostè.
Molt amable. Si és així,
sí.
Conforme.
I avui dic, deixi'm tornar a fer un coses meves.
Molt bé,
sí.
Fem-lo.
Sí.
Doncs vinga, doncs fem-lo.
Ah.
A veure, coses meves.
Perquè el fa la Maria Sinxó, eh?
Sí. Avui hi anem de cara al Carnestoltes. Coses meves.
M'agrada molt.
Amb l'ajuda extraordinària de l'hostessa Maria Sinxó.
Home, l'hostessa.
Coses meves.
Amb la periodista Maria Sinxó.
Sí, bueno, és com fa com
d'hostessa. A veure.
Hoy el duelo. La Sinxón contra el abuelo.
No cal tan títol, ni cal tan...
S'ha de vestir.
Ha quedat molt ben vestit.
Vesteixen tant que després, quan treus
l'embolcall... No entrem en matèria.
Treus l'embolcall i hi ha una crispeta.
Jo m'he ajudat d'un altre savi, que és l'escriptor, educador social i folclorista com l'Amadeu Carbó.
Sí, senyor.
Sí, bravo.
ens va ser de molta ajuda amb Adéu Carbó en totes les qüestions, quan vostè no hi era, de Nadal.
Sí.
I ara ens ajudarà amb
terme... amb Carnaval.
Amb Carnaval.
Sí, sabem que aquest any el Carnaval comença el 8 de febrer amb el dijous llarder.
Carnaval! Sí.
Com és? Com es calcula
Vamos.
Aquesta data? No?
Carnaval!
Estoy arriba y hago los derribelos de aquí.
Sí, pero ahora estamos...
Está carnaval de cielo, carnaval sí. de la tierra.
Jo volia evitar, yo justament, anar a caure cap a aquesta banda, però vaja.
Jordi. Hay mucha más. Por fin llegó
sí, luego,
el carnaval.
Luego.
¡Pon la música!
Quin mal humor.
Yo no ¡Esa sé... no! ¡Dale, por fin llegó el carnaval!
¿Aún estás en el cielo? ¿Estás también de mala hostia?
¡Estoy cargado!
Es que de verdad, ¿cuándo estás tranquilo?
Hombre.
Porque no me llaman a mi pase los bolos.
No, claro, pero es que ahora, ahora muerto, es complicado.
¡No, arriba!
Ah, que no haces bolo arriba.
Está ¡Hay bolos! ¡Arriba hay bolos!
Pues claro. Bueno, pero es que arriba tienes mucha competencia.
Por supuesto.
Tienes Celia Cruz.
Todos.
Tienes a... los, a
Compay Segundo.
Tienes a Gato Pérez. Tienes a, un, a Compay Segundo. Tienes un mundo de gente. Tienes mucha competencia.
¡Ahora, ahora, vamos!
Cuando te la sepas me lo
dices. Va a bailar.
Jo no sé si Jordi Dan té clar com es calcula aquesta data. Per què comença el dia 8 de febrer aquest any el Carnaval i no qualsevol altre dijous? Li he demanat a l'Amadeu Carbó.
Com es calcula?
La gent que en sap, diguéssim, astrònoms, etcètera, sí. són capaços de fer càlculs purament científics, sí. A partir de l'algoritme de Gauss, per exemple, poden calcular... No. Quan serà el Carnaval l'any vinent, no? Amb no? un càlcul complex. Jo, com que aquest de càlculs no en sé, jo ho faig com la resta de mortals, que és saber quan és la Pasqua, ara. La Pasqua de Resurrecció.
Ara. Mira que és fàcil, per saber quan és Carnaval. Home, quan veus gent disfressada, és Carnaval. Ja està. És que no és
clar, però algú ha de saber primer, no?, per donar
la vida. Avui dia tothom va mig disfressat.
Sí, amb la vigília.
Hem de tenir clara, per tant, quan és la Pasqua.
La Pasqua.
Clar,
Pasqua.
Com se sap quan és la Pasqua? Ah, és que estem
és
amb
fàcil,
les mateixes.
Fàcil.
Sabem sempre que la Pasqua de Resurrecció sempre és després de la primera lluna plena de primavera, és a dir, aquella primera lluna plena que hi ha després de l'equinoxi de primavera, que estaríem parlant del 21 de març. Doncs aquella primera lluna plena, el primer diumenge després d'aquella lluna plena, serà la Pasqua de Resurrecció. Llavors ja només cal comptar,
només, eh?
Per exemple, si volem saber quan és dijous llarder, o dijous gras, comptarem 52 dies abans del diumenge de Pasqua.
Exacte. Ho entens?
Quina complicació.
No entens?
Complicadíssima.
Mira, és més fàcil mirar el calendari i veure quan toca. Ja està, ja acaba així.
Tu passa perquè ho hem comptat.
Però a més, inclús, perdoneu, fa il·lusió. Comences l'any i dius, a veure quan toca setmanes, quan s'acaba el túnel, aquest famós túnel que és horrible. Doncs mira, aquest any tindrem la sort que acaba... Aquest any toca Setmana Santa, a març.
Molt bé.
Finals de març, però que estupendo.
Clar, perquè tot s'avança. O sigui, tot va lligat d'alguna manera.
Canvi climàtic, clar.
Clar, perquè el carnaval es
converteix... El canvi climàtic no. Avança, tot s'avança pel canvi climàtic.
Quan entra la primavera? Un cop
sí, però no sé quan entra la primavera.
El 21 de març.
20 o 21 de març.
Sí, però sí. Depèn, no ha dit depèn de la lluna.
I llavors,
però llavors has d'esperar que hi hagi la primera lluna plena.
Ah, exacte.
Que
no és complicat, això.
Sí, però no, si ho mires al futur, no saps quan serà la primera lluna plena.
Però mires un calendari.
Ah, això és l'inflació. Vol no cridar? Que es menjarà el micro.
És l'inflació, això és el que acaba canviant.
Jo ho he trobat realment difícil.
Jo estic com la Maria.
També, un cop tens la primera lluna plena després de la primavera, has de restar-li 52
sí,
dies per arribar al dijous
del diumenge, del sí, primer diumenge primer després diumenge. De la lluna plena. Esclar, que...
A mi em sembla meravellós que hi existeixin els calendaris i que la gent ens ho doni fet, això, per la gent més burra en la qual m'incloc. En tot cas, el carnaval és això, va de dijous llarder al dimecres de cendra sí, i es converteix en la prèvia de la quaresma.
Bueno, dimecres de cendra... En teoria ja no, eh?
Home, sí, dimecres de cendra, sí.
Dimarts de carnaval s'acaba, eh? Dimecres de cendra és la imposició de la cendra, eh? I s'ha acabat, eh? Aquí. Comença la quaresma, eh? 7 setmanes de quaresma.
Però el dimecres de cendra encara hi ha...
Sí.
Mica de festeta.
Sí, menja sardines, el dia del no és el dia de la sardinada.
No!
Ah, no?
Com que...
No, que és que... No! Era el dimarts.
Quin mal humor.
Pues jo sempre he menjat el dimecres. La...
Pues vaya, 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 vaya.
Ara,
botifarra, quan és?
La botifarra
no,
sempre.
El dijous,
sempre.
El
dijous. Tot l'any.
El dijous abans.
Va, a veure, així.
Tot l'any.
Silenci.
Heu... Heu... Sol un dia, sí. Botifarra.
Ara aquí l'avi ens vol escatimar un dia més de carnaval, sí, però heu de saber que abans encara era més llarg el carnaval.
Al llarg de generacions, centúries, etcètera, l'hem anat acotant el concepte carnaval i l'hem lligat, entre cometes, a una seqüència festiva que aniria del dijous gras fins al dimecres de cendres.
Fins al dimecres de cendres, segons l'Amadeu Carbó, eh?
Exacte.
Jo em baso en el que diu l'expert.
Aquí em barallaria amb el senyor
Carbó. No. Llàstima que no
farem
sigui, perquè
senyor, sí, farem cas
al senyor.
Aviam, aviam, el Carbó ha de saber de cendres.
Aquí estan molt bé.
El Carbó...
De totes maneres, també et dic una cosa. Si després no fas la penitència de la Quaresma, el Carnestoltes no té sentit.
Per què?
Perquè el Carnestoltes representa que és... Aprofito ara, que queda...
La disbauxa
màxima, sí. I afartar-me com un lladre, sí, perquè venen uns dies de penitència i de...
Bueno, de juny, preparació.
De juny, bueno,
agafem-lo millor i deixem-lo pitjor, ja, tampoc no cal agafar-ho tot, no?
En tot cas, parlem del dimecres de cendra, sí? Que és quan es fa l'enterrament de la sardina. Jo li he preguntat, però per què es diu així? Per què es parla de l'enterrament de la sardina? Doncs atenció, perquè hi ha diverses teories, no sé quina li agradarà més al senyor Marc.
Una seria el que tots estem pensant.